L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres 6 de novembre, encetem aquesta repassada a l'actualitat, com cada dia la introduïm a ritme de titulars. Avui començarem destacant l'ofensiva veïnal del territori per una AP7 gratuïta ja, que està en guàrdia davant l'inici imminent de les obres de les rotondes a la Nacional 340. De tota manera, i cada dijous, ahir també a la tarda, van continuar els talls de trànsit setmanals mentre es prepara una gran mobilització territorial. Tres empresaris del sector de l'arròs del Delta de l'Ebre han decidit d'expandir el seu negoci a Romania. La manca de terrenys d'arròs al Delta i a d'altres punts de la península han fet que es busquen nous arrossars a l'Europa de l'Est. La cooperativa agrícola del Camp rep el Premi Provincial Sigfito, un premi que enguany han rebut 37 punts de recollida en tot l'estat espanyol per reciclar més de 100.000 quilos d'envasos de productes fitosanitaris. Repassarem algunes de les propostes d'agenda que per al cap de setmana s'organitzen al Canà, com la nova representació teatral de l'obra Beckenbauer, a càrrec del grup de teatre Gresol, o la inauguració d'una nova exposició de l'aula de fotografia del Canà, Rostres. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, diverses qüestions esportives protagonitzaran també avui actualitat. D'una banda, el reconeixement per al club esportiu L'Àngel a Passa de les Terres de l'Ebre, que ha estat finalista en els Premis Nacionals Especials Olímpics Catalunya. Destacarem que aquest diumenge del Tebre hi haurà la celebració del tercer canicross popular, mentre que al circuit de motocross d'Amposta, al circuit de l'Oriola, també diumenge hi haurà una nova prova puntuable per al Campionat de Catalunya de motocross. Acabarem amb la matinal futbolística que viuran al camp de l'AUB aquest cap de setmana en el partit de primera catalana que disputaran la Unió Esportiva Jesús i Maria i el Terrassa. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'actualitat i ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Sense que hi hagi confirmació oficial, són molts els indicis que la propera setmana començaran les obres al Perelló de les polèmiques rotondes que el Ministeri de Foment preveu construir als accessos dels municipis ebrencs per on passa la Nacional 340. És una de les solucions que el govern espanyol dona al col·lapse i la sinistralitat d'aquesta via, però el moviment veïnal la rebutja. L'ofensiva veïnal per una AP7 gratuïta ja s'ha posat en alerta i estudiarà com aturar l'arrencada d'aquests treballs. Ahir dijous a la tarda, novament es va tornar a tallar la Nacional en tres punts del territori, concretament a l'Ametlla de Mar, a les Cases d'Alcanar i a Vinaròs, al Baix Maestrat. Els veïns aposten per celebrar el mes de desembre també una gran mobilització que visualitza l'empipament territorial que se sent menys tingut en inversions i també en drets. Els treballs previs aquests dies dels operaris de carreteres i dels topògrafs a la Nacional 340 al voltant del Perelló, al Baix Ebre, han posat en alerta el moviment veïnal, que assegura tindre informació que les obres de les polèmiques rotondes d'accés als municipis en aquesta carretera comencen dilluns. Les rotondes són una de les solucions del govern espanyol al col·lapse i la sinistralitat de la via, però el moviment veïnal la rebutja i denuncia que només se'n beneficiarà la concessionària de l'autopista, de l'AP7. Tal i com apunta un dels portaveus del moviment veïnal, des d'Alcanà, Enrique Lange, diu que no acceptaran aquesta suposada millora dels accessos si abans no es fa el desviament del trànsit de manera gratuïta per l'AP7. Ara començaran els problemes amb els camions perquè en lloc de rotondes això seran obstacles per a la circulació, apunta Enrique Lange. Són taps o tiretes per a un mal més gran, defensa també Pilar Martín, un altre dels portaveus del moviment veïnal, en este cas des del Perelló. La carretera està més que pagada, l'autopista, volen dir, ja està bé de fer negocis, parlem de la qualitat de vida i dels drets humans que tenim com a ciutadans a les Terres de l'Ebre, en una via en què no paren d'haver víctimes mortals. Escoltem les paraules de la portaveu del Perelló des del moviment veïnal, Pilar Martín, que defensa que les Terres de l'Ebre només estan únicament reivindicant els seus drets. Pilar Martín.
Sabem que la carretera està pagada no una vegada, sinó multiplicada per 3 i per 4, sinó per 5. Llavors jo crec que ja està bé de fer negocis. Quan no parlem solament de viure millor ni de tindre una qualitat de vida, sinó estem parlant d'una qualitat de vida, d'uns drets humans que tenim com a ciutadans aquí a les Terres de l'Ebre o al costat, i sobretot de que n'hi ha morts i que la vida d'una persona potser no val res, solament és un número, però per la persona que se li va no n'hi ha diners al món que pugui pagar la vida d'un veí, d'un germà, d'un fill, d'un pare o de tota una família que s'ha mort a la carretera.
Els veïns s'organitzaran aquests dies per mirar de frenar l'arrencada de les obres i aprofitar per fer notar el seu malestar amb els criteris del Ministeri de Foment per solucionar la problemàtica. Tampoc no es descarta des de l'organització d'una gran manifestació o fins i tot un acte reivindicatiu durant una de les jornades festives que té el mes de desembre, de manera que s'hi puguen sumar molts ciutadans que per qüestions laborals o personals no poden habitualment participar cada dijous dels talls de carretera setmanals. I així ho explicava, en este cas, Enrique Lange, comentant la possibilitat d'organització d'aquesta gran mobilització festiva al mes de desembre. L'escoltem.
Estaria molta gent del territori d'intentar fer un gran acte, una gran tallada, per a un cap de setmana. Miraríem quin lloc adequem per a aquest acte, faríem un dinar, passaríem un dia de germanor i explicaríem a tota la gent, tota aquesta gent que se suma a les nostres mobilitzacions però que no pot vindre, intentaríem que en aquest acte tingués consciència de lo que tenim aquí a les Terres de l'Ebre.
Com dèiem, ahir a la tarda, novament se celebraven talls de carretera a l'altura de l'Ametlla, a les cases d'Alcanar i a Vinaròs, al Baix Maestrat. Al tall de les cases d'Alcanar hi participava Llorenç Navarro, el copresident de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, de la capital del Montsià. Un Llorenç Navarro que agraïa a tothom la participació i reconeixia que cada cop hi ha més implicació des de la ciutadania del territori. Llorenç Navarro.
Pues bueno, primer que res, donar les gràcies a totes les persones que continuen mobilitzant-se i algunes que es van afegint noves. Disculpar a les persones que no poden vindre per qüestió d'horari. Nosaltres mos ho delimiten, los Mossos, però també he de reconèixer que es fa per seguretat, perquè cada nit, cada vegada es fa més pronta de nit. Ho tenim assumit, però cada vegada més contents perquè la gent cada vegada la ve més implicada. I a més estem creixent transversalment. Nosaltres li diem que nosaltres, els que estem en terra, estem creixent com la gram. Ens estem arraïlant i encara que ens vulguin cremar, poden cremar un rogle, però n'hi surten 12 per altres puestos. I nosaltres no pararem. Aquí, esta setmana mateix, vam estar a Benicarló fent una xerrada el dilluns, una xerrada informativa, on des d'allí va sortir que es vol fer un tall a l'altura de Peníscola. Estan interessats també el Calat Gisbert, està interessat també en que anéssim a parlar Santa Magdalena de Pulpis, i nosaltres anirem. Claro, ens estem repartint i volem anar poquet a poquet, perquè a nosaltres ens van ensenyar que s'ha d'anar molt a poc i amb bona lletra, passet a passet. No, nosaltres sabem que aquesta lluita és molt llarga, 40 anys des que es va començar l'autopista, i encara continua estant en unes mans que pensem que hauria d'estar rescatada per necessitat.
Llorenç Navarro també passava balanç algunes de les gestions efectuades aquesta passada setmana, destacant el suport aconseguit per part de la Confederació Espanyola d'Associacions de Veïns. També cada cop més representants del món polític s'afegixen o simpatitzen amb la causa. Llorenç Navarro.
Lo dimarts mon vam anar a València en el president de la Confederació de Federacions Nacionals, se diu Juan Antonio Caballero, i l'apellido no està més ben dit. Un cavaller se va portar en nosaltres una atenció magnífica, sabia la nostra problemàtica i mos va dir que per a ell passava a ser el principal projecte. Nosaltres vam demanar que mos representés el Ministeri, que mos representés a Madrid, que mos representés a València, perquè nosaltres pensem que aquí no podem deixar-ho només en mans d'uns polítics de territori, que a vegades se'ls pot donar rotondes o se'ls pot donar alguns detalls que poden acontentar i això quedaria diluït. La nostra proposta és intentar que acontenten a tots, i acontentar a tots significa créixer en més territoris. se va portar molt bé, estem en contacte, a més ha ficat a tota la disposició nostra el gabinet jurídic que té, i per a nosaltres això és demostrar que el món veïnal té molta més força de la que se pensen els partits polítics. També ens estem donant compte que molts de polítics ens estan donant suport, molts de polítics estan canviant la forma de pensar i s'estan apropant més als talls de carrer i ens estan aproximant per a contar-nos, notificar-nos les novetats que hi ha. Després, per a nosaltres, una de les millors notícies és que Calafell, Torredembarra, Lo Vendrell, tota aquella zona té la mateixa problemàtica i aquella zona ja han contactat amb ells i aquella zona ens dona suport. Ja tenen recollides 18.000 signatures. Si no passa res, d'aquí uns dies també farem un tall, possiblement a Cubelles. Tenim una reunió en un crac del món associatiu que es diu Àngel Suárez. Tenim una reunió amb ell, ell coneix la problemàtica i ja s'ha posat a treballar al nostre costat per ajudar-nos, informar-nos, perquè aquí el que anem fent és trobar molts amics. Hi ha molta gent que pensa el mateix que nosaltres.
Per últim, hem de dir també que, segons ha destacat l'Agència Catalana de Notícies, per fi s'ha concretat el dia i l'hora per a la reunió entre la Generalitat i la Comissió de Seguiment d'Alcaldes de la Nacional 340 i el Ministeri de Foment. La trobada fa gairebé un mes que està pendent de celebrar-se, tot i les exigències del conseller d'Interior, Jordi Jané, per a que es celebrés de manera urgent i immediata. Finalment, el Ministeri ha convocat a Madrid per al proper dijous 12 de novembre al migdia els alcaldes de la comissió, Ferran Cid del Perelló, Ferran Bel de Tortosa i Ramon Brull de Camarles, així com també els representants de la Generalitat de Catalunya.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb la pagesia. Parlem de tres empresaris del sector de l'arròs del Delta de l'Ebre, tres empresaris que han decidit d'expandir el seu negoci a Romania. La manca de terrenys d'arròs a la zona del Delta i a d'altres punts de la península ha fet que aquests empresaris busquen nous arrossars en aquest país de l'Europa de l'Est. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Empresaris del sector de l'arròs del Delta de l'Ebre, concretament d'Amposta, han decidit buscar arrossars a Romania. La impossibilitat de trobar més hectàrees al Delta han fet que empresaris hagin traslladat maquinària i hagin adquirit terrenys d'arròs en aquest país de l'Est, conegut antigament com el graner d'Europa. Joan Cercós és un dels empresaris, així ens ho explicava.
Aquí al Delta no hi ha expansió possible. Com us he dit abans, cada vegada hem de tindre més hectàrees, no hi ha manera d'augmentar les hectàrees, i en aquest cas la nostra empresa vam saltar ja fa 15 anys a Huesca, però és que a Huesca ens estem saturant igual que aquí al Delta, i indiscutiblement som tres socis, avui en dia que estem a Romania, a la zona de Craiova, que es diu, i jo crec que hi ha moltíssimes possibilitats d'expandir-nos allà.
El preu de l'arròs a 29 cèntims al quilo fa que s'hagi de conrear molta terra per poder fer funcionar una empresa d'explotació arrossera, un fet que podria aconseguir-se amb aquesta iniciativa a nivell internacional.
Gràcies, Manel. I encara en clau del món de la pagesia, hem de parlar avui també de la cooperativa agrícola del Camp, que rep el Premi Provincial Sicfito. Enguany, Sicfito ha premiat 37 punts de recollida en tot l'estat espanyol, reconeixent el reciclatge de més de 100.000 quilos d'envasos de productes fitosanitaris. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Efectivament, Domènec, la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara rebia ahir per la tarda, a mans del director de Desenvolupament i Comunicació de Sicfito, Victoriano Martínez, el reconeixement a la millor empresa de la província de Tarragona en matèria de reciclatge d'envasos de productes fitosanitaris, tant per la seva quantitat com per la seva qualitat. Escoltem a Victoriano Martínez.
Efectivament, tiene una labor social, una labor econòmica, y sobre todo una labor medioambiental. Los envases no están tirados por el campo y de esa manera pues se recogen y se hace un reciclado de todos estos plásticos o papel y cartón.
Per la seva banda, Jaume Roel, president de l'Agrícola del Camp, es mostrava molt satisfet per aquest reconeixement, que significa que les coses es fan bé, especialment per part dels pagesos.
La veritat és que jo, o inclús la cooperativa, pues, no m'ho esperàvem. Nosaltres sempre, no en això, en totes les coses, hem intentat fer bé, ho intentem fer bé tot el que sabem, i ara doncs, ens hem tingut una mica una sorpresa agradable quan ens van dir que baix el que havíem fet ens donaven aquest premi. T'agarra una mica de sorpresa, però al mateix temps doncs, t'ompli d'alegria. Bueno, això vol dir doncs, que estem fent les coses molt bé, i si damunt és a nivell provincial, doncs, que et donen el premi provincial, però això vol dir que estem fent les coses doncs, també el millor que qualsevol a la província de Tarragona. És un premi que no t'esperaves, però que t'ompli d'orgull.
Recordem que fins al 2002 els pagesos abandonaven o cremaven els envasos de productes fitosanitaris buits. Des de llavors, les cooperatives o distribuïdors de fitosanitaris disposaven d'un lloc on poder dipositar-los i justificar davant l'administració que havien complert la normativa. Anualment, SICFITO otorga aquests guardons als millors punts de reciclatge, tant en quantitat com en qualitat. El premi consisteix en un diploma reconeixent la tasca i un taló de 1.500 euros. En total, l'Agrícola del Camp ha rebut un total de 3.200 quilos d'envasos per reciclar. Aquests són recollits i traslladats a una planta de reciclatge on acaben convertits en canonades, en cons per les carreteres o en tests per les plantes.
L'informatiu inútil.
I abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem algunes convocatòries d'agenda, propostes lúdiques i culturals que ens porten a Alcanar. Comencem parlant de xerrades. Com evitar accidents domèstics? És el títol de la conferència que aquesta mateixa tarda, a partir de les 5 i a l'esplai d'Alcanar, oferirà el bomber Jordi Bord. Una xerrada no només adreçada a la gent gran, sinó a tota aquella gent que s'anime a acudir a escoltar-la. També demà dissabte, oberta a tothom, l'Associació de Mestresses de Casa d'Alcanar ha organitzat una conferència sobre nutrició. Serà a les 6 de la tarda a l'edifici de Serveis Agraris i l'encarregada de pronunciar-la, Núria Tordera Sancho. Parlant de fotografia, hem de destacar també que demà dissabte a les 7:30 de la tarda a Alcanar, a la Cisterna del Vall, l'Aula de Fotografia d'Alcanar organitzarà, inaugurarà més ben dit, una exposició que portarà per títol En Rostres, una exposició de la qual des de l'Aula de Fotografia en parlava un dels seus membres, Ramon Esteller. L'escoltem.
Bé, este dissabte el que podreu veure a l'exposició són una trentena de fotos on el tema principal són rostres. Tenen una mida de prou considerables com un pòster, entre 70 i 75 per 50, que és el que fa que la fotografia també agarre un altre calibre. La inauguració serà a les 7:30 i després la tindrem oberta durant tot el mes de novembre, això sí, divendres, dissabtes i diumenges, de 7:30 de la tarda a 9 de la nit. L'exposició estarà a la Cisterna del Vall i bueno, i esperem que hi vingueu. La veritat és que hi ha bastanta gent reflexada d'Alcanar, ja que comptant que la majoria de socis de l'aula són d'Alcanar, lo normal és que sigui gent d'Alcanar. A part, també, com hi ha socis de fora, també hi ha algun reflexe de gent de fora.
Aquesta exposició de l'Aula de Fotografia d'Alcanar, que com hem dit demà dissabte s'inaugura, es podrà visitar durant tot el mes de novembre els caps de setmana, divendres, dissabtes i diumenges, a la Cisterna del Vall, en horari de 7 a 9 de la tarda. I una altra proposta, també prevista per demà dissabte a Alcanar, és la nova representació a càrrec del grup de teatre Gresol de l'obra Beckenbauer, una obra estrenada les passades festes del Remei, el passat mes d'octubre, just el dia que el grup de teatre Gresol amplia el seu 30è aniversari. Ara, novament, a l'Auditori Municipal, demà dissabte a partir de les 8, tornen a representar l'obra. Un dels membres del grup de teatre Gresol d'Alcanar, Javi Queralt, ens explicava el perquè d'aquesta nova representació d'una obra que porta per títol Beckenbauer. Javi Queralt.
La qüestió principal és que el dia de l'obra vam tindre una molt bona resposta de la gent. Se va omplir el cine i hasta es va quedar gent que no va poder entrar, perquè van arribar una miqueta més tard, els sillons no estaven, les cadires, les butaques que quedaven no estaven conjuntes, i bueno, que es van quedar 10, 5, 10 o 15 persones que no van poder entrar, i només per aquestes persones ja teníem l'obligació de tornar a repetir l'obra com més pront poguéssim, i el dia que hem pogut més pront és el dia 7. També tenint en compte que continuem en el G30 i que el mes que ve estrenem una obra, doncs tampoc no ho podíem dilatar molt més d'esta setmana. Bueno, el cap de setmana este ha estat bé, però al ser Tots Sants i Castanyada, doncs bueno, preferir fer-ho el cap de setmana del 7, el dissabte 7 d'octubre, ai, 7 de novembre, perdó, a les 8 de la tarda.
Anem ara a l'àmbit comarcal i destaquem per començar una proposta que dins el cicle Tardes a l'Arxiu ens porta a l'Arxiu Comarcal del Montsià. Avui, divendres, es farà la projecció i el posterior col·loqui amb l'autor del mateix de La batalla de la memòria, de Mario Pons, un documental i una projecció de la que em parlava la responsable de l'Arxiu d'Amposta, de l'Arxiu Comarcal del Montsià, Montse Matamoros. L'escoltem.
6 de novembre tenim la projecció d'un altre documental que es diu La batalla de la memòria. L'autor és Mario Pons i bueno, este documental retrata les vivències que van tindre lloc a una de les batalles més cruentes de la Guerra Civil, com va ser la batalla de l'Ebre, i bueno, l'autor intenta fer pues, una mirada objectiva dels fets. I bueno, pues, després de passar el documental pues, també farem una miqueta de col·loqui, no? De si hi ha gent que pues, vol aportar el seu testimoni o vol preguntar alguna cosa en més detall, pues, tindrà l'ocasió.
Això serà a partir de les 7 d'aquesta tarda, d'avui divendres, a la sala polivalent de l'Arxiu Comarcal del Montsià, a Amposta.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat obrim bloc dedicat a qüestions esportives. Comencem parlant del club esportiu L'Àngel de Passa de les Terres de l'Ebre, un club que ha estat finalista en els Premis Nacionals Especials Olímpics de Catalunya. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els Premis Nacionals Especials Olímpics Catalunya ja tenen guanyadors. El jurat dels premis es va reunir ahir a Barcelona. El club esportiu Àngel de Passa de les Terres de l'Ebre ha estat un dels tres candidats finalistes en el Premi al Valor Esportiu Col·lectiu dels 7ens Premis Nacionals Especials Olímpics. Finalment, el primer premi, el guardó, se'l van portar l'Associació Barcelonina d'Encert, quedant en segon lloc el club esportiu L'Àngel de Passa i el tercer, la Selecció Catalana d'Handbol. Els Premis Nacionals entregaran el dia 22 de novembre al Palau Blaugrana, coincidint amb la marxa d'Especials Olímpics.
Gràcies, Manel. Més esport. Aquest diumenge a Deltebre es disputarà el tercer canicross popular, i així ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre i l'associació Delta Rescat ha programat per aquest proper diumenge 8 de novembre la tercera edició del canicross popular, amb la idea de fomentar aquesta pràctica esportiva i poder ajudar econòmicament a animals abandonats de les Terres de l'Ebre. El canicross és una disciplina esportiva amb gran nombre de seguidors i practicants a Europa i s'està introduint al nostre país. Es tracta de córrer amb el gos fent una activitat física en condicions bones per al gos enmig de la natura, tal com explica des de l'organització Mireia Rodríguez.
El canicross és una modalitat esportiva amb la participació d'un gos i una persona que deriva del mushing, el tirre de trineu amb gossos, allò que coneixem amb la neu. I la diferència és que el canicross no és necessari la neu. Se practica simplement que el corredor va lligat al seu gos i amb un cinturó i una corda i van corrents. Pot participar qualsevol persona. I en tindre un arnès, una corretja i un cinturó i unes bones esportives ja poden participar qualsevol persona.
A banda del canicross, amb premis per als classificats de la cursa i la caminada, categoria femení i masculí, hi haurà una exhibició de l'equip Ebre Mushing i també portarà Quico Vallespí el seu trineu i hi hauran demostracions d'agility. A més, es comptarà amb servei de veterinaris, bar i zona per acampar. La inscripció es pot fer el mateix diumenge a partir de les 8 del matí al Parc del Riu.
Gràcies, Lluïsa. Seguim en clau esportiva també este diumenge, però en este cas el circuit de motocross de l'Oriola, Amposta, està prevista la celebració d'una prova puntuable per al campionat de Catalunya de motocross, una prova en la que es preveu participaran més de 70 corredors. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Diumenge celebra el circuit de l'Oriola MX Park d'Amposta el tercer motocross de tardor. Un motocross que tindrà diferents categories, sots 18, MX Fèmina, MX 85, MX 65 i MX 50. D'aquesta prova ens parlava el president del motoclub Amposta, Gaspar Sales.
Esperem molt bona participació. La llista d'inscrits la nit estava en 74 pilots. Categories, com he comentat, una miqueta n'hi ha 8 en total, encara que n'hi haguen algunes que corriguen juntes. I, bueno, pilots, esperem pilots arreu de Catalunya, de la comunitat d'Aragó, del País Valencià, i penso que n'hi ha un, si no recordo malament, un madrileny. Puntuable per a la Lliga Catalana de Motocross de Nens.
Cal recordar que aquesta prova començarà a les 9 del matí amb els entrenaments i les curses començaran a partir de les 10:45 del matí, com dèiem, a l'Oriola MX Park, circuit de motocross d'Amposta.
Gràcies, Manel. I encara en clau esportiva, el punt i final el posem avui a ritme de competició futbolística i parlant de la primera catalana d'aquesta matinal futbolística que es preveu al camp de l'AUB entre els equips de la Unió Esportiva Jesús i Maria i el Terrassa. Des de Ràdio Delta ens ho explica Amado Cebolla.
Jesús i Maria creuen que un punt tret al Redis va ser un poc amarg, ja que si ves guanyat es ves col·locat líder. A tot això estan a un punt del primer. La novetat per aquest pròxim cap de setmana i per primera vegada és que es jugarà una matinal, és a dir, a les 11:30 del matí. David Torres ens parla del pròxim encontre amb el Terrassa aquí a l'AUB.
I farem, aprovarem la matinal. No he jugat mai el Jesús Maria de matí, però bueno, provarem la de jugar pel matí i així pues, bueno, la gent després podrà anar a dinar i a voler de Barça, i sense cap problema. Nosaltres mirem cada setmana que no coincideix que horari de Barça o Madrid, perquè crec que la gent pues, també resta, pot ser una mica de gent al camp, i al final de jugar el diumenge a les 4 de tarda, pues, bueno, vam decidir la junta de provar pel matí i crec que serà un bon partit on podran vindre socis i aficionats d'altres equips també. I bueno, això, estem contents de la trajectòria d'elit dels dos equips i estem fent bona campanya tant la primera catalana com la tercera catalana, i es tracta d'això, de fer bona campanya i disfrutar al màxim.
S'espera un bon partit amb el Terrassa, un dels equips clàssics de Barcelona, amb nom i també amb solidesa. Jesús i Maria versus Terrassa, diumenge a les 11:30 del matí. I el Jesús i Maria B s'han ficat fins a la novena posició i encara arrastren baixes. El pròxim partit el tenen amb el Roquetén. Aquest equip està en quarta posició. 3 punts més que Santi Forastero vol sumar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La matinada ha sigut similar a l'anterior, és a dir, temperatures al voltant dels 10 graus a gran part doncs, de la Catalunya central, del Pla de Lleida, a la costa 14-15 graus, 15 concretament a la ciutat de Barcelona, com a valor més elevat, i en el Pirineu temperatures entre aquests 6 de Sort, 6 de Puigcerdà, 8 a Ripoll, 9 a Salardú, o els 5 tan sols a Pont de Suert com a valor dels valors més baixos d'aquesta matinada. Les imatges del satèl·lit ens mostren com l'anticicló ens continuen afectant, allunyant totes les pertorbacions, i aquesta petita cua de front que es desfà amb núvols alts ja s'allunya, de fet, cap a la zona marítima, i el cel es mostra molt serè a hores d'ara. Pels propers dies, amb la presència de les altes pressions, les pertorbacions faran aquesta trajectòria, aquest recorregut, afectant sobretot tot el vessant atlàntic del continent europeu, però evitant clarament la nostra zona. I els pocs núvols que puguin arribar, com aquests, doncs es desfaran. Ambient molt tranquil, ambient molt assolellat, i això sí, amb temps anticiclònic, boires i boirines a tota la façana litoral, sobretot a primeres hores. La mala visibilitat ens pot acompanyar, sobretot a la costa, al llarg de tot el dia, però en general el sol ha de dominar, i fins i tot les temperatures una mica més altes, amb vents en calma. Una mateixa situació que s'espera en el País Valencià, les Balears, amb aquesta posició d'alguns núvols baixos puntuals i costaners, i pels propers dies pocs canvis. El més significatiu és que al llarg del cap de setmana les màximes tocaran sostre, i al llarg de la propera setmana, amb anticicló i amb un context molt similar, els valors màxims podrien recular un palet. Fins ara.
Com cada dia amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, divendres 6 de novembre, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Raval, comptant també amb la col·laboració dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Dilluns que ve hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda. Gaudiu també del cap de setmana. Fins dilluns. We'll be right back.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.